Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Els membres de Revolta Pagesa, concentrats amb els seus tractors al centre de Barcelona, aixecaran la protesta després de fer un dinar de germanor, tal com estava previst. Han decidit, finalment, no participar com a col·lectiu en la manifestació d'aquesta tarda dels usuaris de Rodalies, tot i donar ple suport a les seves reivindicacions. Anem a Barcelona. Gemma Bonet, bon dia.
Bon dia. Alguns tractors de les comarques gironines els hem vist que marxaven, però el gruix de la protesta es manté. Desenes de tractors parats aquí al mig de la Gran Via entre Universitat i Rambla, Catalunya. Si estaran fins a ben dinat i a la manifestació d'aquesta tarda contra Renfe alguns pagesos hi aniran, però a títol personal, sense els tractors. Ramon Rojo, portaveu de Revolta Pagesa, explica els motius d'aquesta protesta.
Estem denunciant les polítiques de la Comunitat Europea, que cada vegada que fan alguna reforma, alguna llei o decret o el que sigui, doncs sempre van contra la pagesia europea. I el govern català, que de vegades pot fer molt més de lo que fa, Revolta va esclatar per mirar de ficar solució i aquí estem en peu de guerra encara, 2 anys després. Sí.
Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Ja s'ha restablert el servei ferroviari entre les estacions de Martorell i l'Hospitalet de Llobregat de la línia R4 de Rodalies.
La circulació es va haver d'interrompre dijous al vespre després que es desprengués una part d'un terraplè en unes obres que s'estan fent al soterrament a Sant Feliu de Llobregat. Es mantenen la resta de talls i les limitacions de velocitat en 183 trams de la línia arreu del país que provoquen retards entre 20 i 30 minuts.
El president d'Ucraïna assegura que els Estats Units volen que la guerra s'acabi abans de la estiu.
Volodymyr Zelensky ha explicat als periodistes que la Casa Blanca ha proposat una nova ronda de converses amb Kyiv i Moscou la setmana que ve a Miami. El president ucraïnès ho veu amb bons ulls, sobretot després dels últims bombardejos. De fet, aquesta matinada, Rússia ha llançat un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra el sistema energètic d'Ucraïna, que provoca talls d'electricitat a tot el país, que s'ha llevat, a més, amb nevades i amb temperatures sota zero. Polònia ha activat les defenses aèries amb el suport de l'OTAN.
I als Estats Units, els universitaris estrangers viuen immersos en un ambient de caça de bruixes, alimentada per les polítiques de Donald Trump.
Per exemple, el Pau és un estudiant català que viu a Nova York i ha explicat el seu cas al suplement de Catalunya Ràdio. No vol dir el seu cognom per por a represàlies.
No em fa gràcia que se sàpiguen els meus cognoms, més que res perquè si vull demanar una visa d'aquí un temps, com que et fan un background check, doncs si de cop apareix aquesta entrevista, no sé què podria passar.
I el cantautor empordanès Jaume Pla, conegut com Amazoni, és un dels plats distingits del festival Tastautors Música Nostra a Cardedeu, que arriba aquest any a la 22a edició. La localitat vallesana acull aquest vespre la presentació del darrer treball d'Amazoni, Banderes per Daltònics, 11 temes que surten a la llum després de 4 anys de silenci discogràfic. Música pop, que recupera l'estil característic de l'autor, l'estil que el va portar a ser conegut arreu amb temes com No tinc temps o Eufòria. El concert és a 2:15 del vespre al Teatre Auditori de Cardedeu. Una mica abans, a les 7, Joan Jané entrevistarà Amazoni al vestíbul del teatre per parlar del procés de Banderes per Daltònics. I els esports, Albert Benet.
Notícia de fa pocs minuts, ha ajornat el Rayo Oviedo de la 23a jornada de la Lliga de Futbol que s'havia de jugar aquest migdia a les 2. La Lliga ho ha decidit per preservar la integritat física dels futbolistes pel mal estat de la gespa de Vallecas. El Barça rep aquesta tarda al Mallorca 4:45 abans del València-Madrid de demà. Recordem que el Barça és líder amb un punt més. El Girona, 12è, 3 punts per sobre del descens, jugarà al camp del Sevilla a 6:45. El Barça-Mallorca el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio, el Sevilla-Girona amb el Tot Gira. L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, admet que està força preocupat per la lesió als adductors de Kevin Panther. Ahir, en la victòria a la pista del Baskonia per 91-97. El Barça és quart a l'Eurolliga.
Fins aquí les notícies.
Finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornerà. El suplement. I love you, baby. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11. Jo mai he estat segrestat per un rei al delta del Níger. Xavi Aldecoa, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Alaki Ramando. Mamar Mando. Kiramando. Kasaraka, saraka. Alaki Ramando.
Cada dissabte al voltant de les 11 el suplement voltem pel món amb el Xavi Aldecoa, el nostre aventurer de capçalera, sovint pel continent africà. De fet, avui viatgem fins al delta del Níger. Xavi, com estàs?
Bé. Després d'una setmana mogudeta...
Mogudeta per culpa del suplement, o què?
El suplement...
Va fer una entrevista el cap de setmana passat el Xavi Aldecoa explicant doncs, aquests dos últims mesos, des del moment en què es va quedar en blanc aquí en una secció, doncs, tot el procés que va passar. Si ho voleu recuperar, catradio.cat/el suplement. Mm-hmm. Molts missatges de molta gent.
Sí, de fet, ja des d'aquí aprofito, demano disculpes perquè no he pogut respondre a tothom, però haig de dir que el 99% dels missatges molt amables, fins i tot agraint... al normalitzar les qüestions mentals, les dificultats mentals que molts de nosaltres travessem i dir-ho. Jo crec que molta gent, pel que em diu, ha ajudat, així que benvingut l'esforç o el que sigui.
Més enllà d'aquestes dificultats, que és evident que connecten amb moltíssima gent, jo crec que el que també va connectar amb molta gent amb aquesta entrevista que vam fer és que tu ets una persona que reconeixies que amb els psicòlegs no hi confiava gens.
Gens.
Sí, sí. Gens, i que, en canvi, ara estaves en un procés, doncs, d'obrir la caixa i que anessin sortint coses, no?
Sí, de començar a obrir
però
la
molt a poc a poc, Molt a poc a poc. La possibilitat de començar a confiar-hi.
Exacte, sí, sí. Bueno, de veure que... I sobretot entendre que no sé si a tothom, però sí que hi ha gent que li pot anar bé. Li pot anar molt bé. No sé si a tothom, no sé si a mi exactament, tot i que hi ha moments que crec que pot anar bé, però sí que confia en que a gent que estigui passant per situacions com aquestes o diferents, però qüestions mentals, pot trobar aquí una caixa d'eines, en els psicòlegs vull dir, una caixa d'eines que li pot anar bé, així que, mira, que hi provin.
Si voleu recuperar la conversa amb el Xavi Aldecoa, que catradio.cat/el suplement, aquesta entrevista que vam fer el cap de setmana passat, avui torna el Jo mai, amb tota la seva esplendor i el seu format original. Avui ens portes fins al delta del Níger. Això és Nigèria, no confondre amb el Níger, no?
Exacte, sí, sí.
Què se t'hi va perdre, el delta, exactament?
Doncs buscar, fer uns reportatges sobre una vergonya internacional, que és que allà es produeixen uns vessaments de petroli, hi ha unes reserves de petroli molt grans, hi han anat totes les grans companyies petroleres, i pel mal manteniment, per l'abandonament, es produeixen uns vessaments de petroli que estan provocant que allò, que és jo segurament un dels jocs més macos que he vist, segurament comparable al riu Congo, que per mi és el paradís, se l'estan carregant, està tot ple de petroli, hi ha molta mort on hi havia molta vida.
Com hi vas arribar fins al delta?
Doncs amb avió vaig anar acompanyat d'un amic nigerià, l'Ahmed, que vaig conèixer a un diari d'allà de Lagos, de Bangor, i que va resultar que era pràcticament el fill de l'amo, perquè era un fill de les grans fortunes de Nigèria. Vam tenir bon rotllo, va convidar fins i tot a casa del seu pare una mansió descomunal a meitat de l'agost, un Porsche Cayenne només d'entrar, 5 o 6 cotxes més, una cosa descomunal, i aquest noi em va dir, vinga, va, t'acompanyo fins al delta del Níger, i que mai he estat, i també m'agradaria conèixer què és el que passa per allà.
O sigui, ens ho hem d'imaginar com un paradís espatllat pel petroli.
Sí, o sigui, és un dels jocs amb una natura més exuberant, o sigui, fins i tot té racons que encara podries dibuixar com a paradís, perquè, clar, el petroli no toca absolutament tot, però llavors on no hi ha molta vegetació, molt animal, però els llocs on el petroli, a més, s'estén com una taca d'oli de contaminació, se l'ha carregat. És un lloc que fa fredor perquè estàs allà veient de sobte un lloc molt maco i te n'adones, gires i hi ha un riu absolutament ple de... Recordeu a Galícia el chapapote?
Sí. Allò que va... Sí, sí. Doncs Nocilillos de plastilina...
Doncs allò s'ha basat a l'equivalent a 25 vegades al Prestige. I ningú ho ha netejat. Perquè a Galícia és veritat que va anar-hi molta gent, molts voluntaris, es van posar mitjans. Allà és com... Han caigut 25, o s'han vessat 25 prestigis i ningú ha netejat.
Deu fer olor, no, el país, també, aquesta zona?
Aquesta zona és olor a benzina. Tu vas per allà en un lloc on hauries d'olorar a natura, a pluja, i fa olor a benzina, però jo crec que més que l'olor, a mi el que em va deixar tocadíssim va ser el silenci. Un lloc on hauries d'estar escoltant micos, animals de tot tipus, aus, silenci absolut, perquè és mort. O sigui, els manglars, tots els manglars estaven morts. Aquella sensació de fins i tot hi havia parts del riu que estaven rugoses de la quantitat de xapapote, diguéssim, d'aquesta benzina, d'aquests vessaments que hi havia. I feia pena, sobretot, veure-ho a nivell natural, però també veure el patiment de la gent que hi vivia, que era enorme.
Avui el Xavi Aldecoa ens porta al delta del Níger, un lloc on diu que, malauradament, s'hi sentia silenci, però també hi sentia això. Què és això, Xavier?
Doncs una llanxa on ens estàvem movent amb el Saint-Emma, que és un activista que ens va acompanyar aquells dies, i estàvem voltant per allà amb aquesta llanxa. I hi ha una de les coses que segurament a tots aquests anys de corresponsal a mi més em va tocar. O sigui, el Saint-Emma era un tio de 2 metres, pràcticament, enorme, i m'anava explicant... mira, jo quan era petit jugàvem aquí, allà pescàvem el meu pare, allà és on vaig fer vaig pescar el primer peix. Estava tot destruït, tota la natura negra, a més tot estava com impregnat d'aquest plàstic o d'aquest petroli, i recordo que es va posar a plorar, un tio enorme, gegant, posar a plorar perquè allò li havien destruït, i a més no es feien responsables. Les petroleres aleguen que són sabotatges, que són robatoris, renten les mans i han condemnat a tota aquesta gent. Pensa que des que es va descobrir el petroli allà el 1956, que hauria de ser una benedicció per la gent d'allà, l'esperança de vida ha baixat 11 anys en aquesta zona.
Every day we are dying, my children cannot go to school, our women have turn into prostitutions. Our men have gone into youth relativeness because there's no job for them. You can see the youth life.
Qui és aquest que sentim, Xavi?
Aquest és el Saint-Emma, que ja li noteu, la veu d'enfadat, però és un enfado desesperat, perquè és que no s'hi pot viure ja. O sigui, de la seva població a Bodo, de 3.000 persones, la meitat ho havien mort o havien marxat. Era una zona on han fet anàlisis del programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, i el 60% dels llocs analitzats o que estan tacats d'aquest xapapote, la contaminació excedeix els límits de seguretat per la vida humana. Ja han fet un paradís on hi vivia gent des de fa generacions, que per culpa de que han descobert petroli l'han fet inhabitable, i aquesta ràbia del Saint-Emma que es transmetia en aquestes paraules és el que jo em vaig emportar. Vaig veure molta ràbia i molta pena.
Jo mai he estat segrestat per un rei al delta del Níger. Ara hi anem, a aquesta aventura del Xavi Aldecoa. Abans, però, una fotografia del delta del Níger.
El delta del Níger està situat al sud de Nigèria. Ocupa uns 70.000 quilòmetres quadrats i l'habiten més de 30 milions de persones. Antigament, quan els britànics van establir el protectorat de la costa del Níger, la regió era una gran productora d'oli de palma. Actualment és un dels llocs més contaminats del planeta. El delta del Níger és una zona rica en petroli i aquesta circumstància ha estat font de molts conflictes internacionals. Sense anar més lluny, la multinacional petrolera Shell va ser condemnada el 2021 per haver contaminat el delta.
Ara ho sentíem, eh? Quin paper han jugat aquestes empreses petrolieres en aquest desastre?
Tot. Si s'ha de dir, s'han enriquit amb mans plenes, i quan han hagut aquests problemes han fet, a més, un desinterès que és molt cruel. Recordo el Saint-Emma, em deia... És que, clar, nosaltres des del primer dia vam veure que hi havia un problema i que començava a vessar petroli per una d'aquestes canonades. Vam avisar i van trigar 72 dies en actuar. 72 dies on cada dia s'hi vessaven 4.000 barrils de petroli. O sigui, clar, és un desinterès del que els hi passa a la gent descomunal. De fet, sempre s'han rentat les mans fins que un jutge, ara ho sentíem el 2021, els hi va dir que no es podien desentendre d'aquesta manera i van haver d'indemnitzar a 4 pescadors que continuaven lluitant, 2 d'ells malauradament ja han mort, i els hi van treure 15 milions d'euros, que això és res, són engrunes. Així que tant de bo sigui el primer pas d'unes responsabilitats que continuïn pagant.
Jo mai he estat segrestat per un rei al delta del Níger. On comença aquesta història?
Doncs aquesta comença sobretot amb la sensació, jo ja quan m'estava ficant allà, que allò ja era un lloc com una mica complicat. Perquè és un lloc...
En l'argot, el Decoa, complicat, què vol dir?
Complicat vol dir que com hi ha tants diners, hi ha molts grups, s'estan produint segrestos de gent, de treballadors internacionals, hi ha grups rebels, hi ha molts lladres, és una zona on, per exemple, tota la gent internacional, tots els treballadors havien marxat, havien abandonat llocs, i jo sabia que la situació era tensa. Això ho podies palpar en qualsevol moment. Llavors vaig anar a veure una comunitat afectada on hi havia unes instal·lacions abandonades de Shell, on era un dels epicentres d'aquesta tensió que havia fet que tothom marxés. I em vaig anar amb un amic, el Mao Kifaya, i que li he donat d'una comunitat, i ell em diu, primer de tot hem d'anar a veure el rei local. Hem d'anar...
El rei local.
Un rei de la zona, i això passa molt a Nigèria, hi ha molts reis que són s'autoproclamen reis o són reis des de fa generacions, i havies d'anar a demanar-li permís per estar per allà.
Em vas a veure el Felip VI del delta del Níger.
Exacte, imagineu-vos això enmig de la selva, en un lloc, en un poblet petit, no us imagineu una gran ciutat ni tan sols un palau. I anem allà, intentem buscar el rei i el rei no hi és, però ens diuen, no passa res, l'anirem a avisar i marxem. Llavors ens n'anem a aquestes instal·lacions. No sé si algú, si els que hagin vist Stranger Things s'ho imaginaran, però aquesta mena de laboratori al mig del no-res abandonat, de ciment... Llavors jo ja començo a veure que hi ha una certa tensió en les mirades de la gent, però bueno, busco un lloc per poder entrar a les instal·lacions, hi ha a la valla un forat, i hi entro. Però, en canvi, el meu col·lega, l'Equifo, em diu que no, que s'espera fora. D'acord, jo entro dins, vaig estar fent fotos i demés, i quan surto de nou, veig que l'Okifo està rodejat de persones que no sé qui són, malhumorades, i l'Okifo em fa una senyal com dient, hem de marxar ràpid. Evidentment, creuo salto la valla i ens fiquem al cotxe. I allà ja comencem a veure que la tensió puja. O sigui, la gent no vol que marxem, però el conductor arrenca. Hi ha fins i tot un cotxe que ens intenta barrar el pas i ens fa senyals de parar. El conductor no para, però clar, és un lloc de molta selva i enfilem en un moment un camí de terra rodejat de selva molt, molt estret. I en un moment d'un revolt apareixen 20-30 tios que es posen al mig del camí, el conductor ha de frenar. Sobretot jo recordo un que agafa una pedra del tamany de dos caps.
Anaven armats o les armes eren pedres?
Eren pedres, eren pals, hi havia algun ganivet també. De sobte tot el cotxe es queda rodejat. Sí que recordo jo veure des de la meva finestra com desinflen les rodes, comencen a desinflar les rodes, ens diuen que obrim la finestra, un noi em fa la senyal del ganivet al coll, com que si no obrim... Llavors, evidentment, és una situació de pànic total. El conductor no volia obrir, però amb la força acaben obrint, desapareix el conductor en aquell moment, i a mi, jo vam lluitar una mica per les càmeres, i és el primer que fan... agafar-te les càmeres i en aquell moment penso que és un robatori, no? La sensació és, hòstia, m'estan desplomant però endavant.
Amb el conductor ja fora del cotxe.
El conductor...
Tu estaves a dins encara.
Jo no surto en cap moment del cotxe en aquell moment. Llavors agafen, jo li dic, lluito una mica per les càmeres, llavors el noi, que a més ho va fer d'una manera com molt educada, és que si no em dones la càmera t'hauré de disparar. I va dir, vale, llavors te dono la...
Tu educadament li dius d'acord.
Llavors ens hem posat d'acord ràpidament. Però en aquell moment, el pitjor, jo fins aquell moment penso que els estan robant. Però entra un d'ells, el conductor, el volant, arrenca i comencem a enfilar-nos selva cap a dins. I a més, darrere em fixo i venen dos o tres cotxes més. Érem un comboi i que en aquell moment sí que penso, hòstia, ens estan segrestant. Això està... Clar, si no, per què ens volen a nosaltres? Si ja ens han agafat les càmeres, si ja ens han agafat tot, ja no ens necessiten per res. i anar, continuem cap a dins, a l'Ahmed, que està amb nosaltres molt espantat, intentant calmar-nos a mi i al barri, el company, el fotògraf, i al cap d'una estona, a mi em costa saber quanta estona vam estar selva dins, arribem a una mena de casa, i allà paren, s'emporten l'Ahmed, a tots els nigerians se'ls emporten i ens quedem al barri jo a dintre del cotxe. El barri es posa com molt nerviós i intenta començar, perquè encara teníem els telèfons, a intentar amagar-los per allà, jo mirant a veure si podem fer, però al voltant del cotxe s'havien quedat com dos o tres persones. I allà, en aquella posició, ens quedem tres o quatre hores. No sabem exactament què passa al voltant, ningú ens diu res, ningú ens està informant de si estan negociant un rescat, si allò és un segrest de veritat, què està passant.
El rei no apareix, tampoc.
No hi ha rei. I de sobte apareix l'Ahmed, apareix l'Eloico amb les nostres coses, ens donen les nostres les maletes, pertinences.
Les càmeres també, eh?
I ens expliquen que tot ha estat un malentès. Ens diuen que el que havia passat és que nosaltres havíem anat a demanar un rei permís per gravar, però estava aquella regió, aquella terra, en disputa. Un rei, el rei que nosaltres havíem demanat, considerava que tot allò era seu, per tant, nosaltres havíem demanar-li permís a ell, però la zona on estava aquestes instal·lacions de Shell, hi havia un altre rei que considerava que allò era el seu territori. Per tant, havia dit, no, aquests tios els porteu i fins que no aclarim això, no els deixem anar. Així que això va ser com va acabar el, no sé si dir-li, petit segrest, perquè al final a nosaltres ens van deixar ja el cotxe durant 3-4 hores.
Aquelles 4 horetes.
Però jo en aquelles 4 horetes, sincerament, pensava que no, que ens havien segrestat. Vaig mudar de pensar que ens estaven robant a que ens estaven segrestant directament ja. Quan ja marxàvem.
I us van deixar marxar sense prendre-us absolutament res.
Sense prendre'ns absolutament res. Haig de dir que l'Ahmed, que era un tio amb molts bons contactes, perquè el seu pare era molt poderós, també havia mogut alguns fils, i quan nosaltres marxàvem d'allà a correcuita amb el cotxe, a tota velocitat, vam veure com venien uns quants camions militars que probablement, em va dir l'Ahmed, ens venien a buscar.
Una cançó per il·lustrar aquest viatge, aquesta aventureta, aquest segrest, al Delta del Níger. On sonava això, Xavier?
Això és música electrònica, és el Mona Lisa del Sergi Lojai, i sobretot em recorda la música electrònica nigeriana a Port Harcourt, que és la ciutat del Delta Níger on va arribar. Nosaltres ens vam allotjar, perquè anàvem amb el Ahmed, ens va convidar a Le Meridien, que era un hotel de 5 estrelles d'un luxe obscè. O sigui, tu veies a la porta gent demanant almoina, un dels llocs més contaminats del planeta, i dins un dels luxes més grans que jo he vist a la meva vida. O sigui, hi havia un discjockey alemany a una discoteca d'allà de l'hotel, tot de prostitutes, tot de gent dels directius de grans companyies petroleres, ballant amb aquestes cançons. De fet, recordo que ens vam demanar, érem quatre en aquell moment, ens vam demanar, jo més no bec alcohol, li vaig demanar un suc de pinya i quatre cerveses, i la factura van ser $240.
Wow.
O sigui, això en un lloc absolutament empobrit i on l'abús està a l'ordre del dia. I, de fet, també recordo que era com un lloc on aquest vici o aquesta forma de fer s'amagava molt, perquè en un moment donat vaig treure el mòbil per intentar fer una foto del lloc, que em semblava surrealista, i de seguida van venir dos seguretes a dir-me que no es podien fer fotos allà perquè hi havia molta gent important allà en aquell ambient.
Un record sonor. Són petjades, això?
Petjades a aquest fang barrejat de petroli que hi havies de... Només per accedir a les canoes, a les barques, t'havies de posar d'aquest fang de petroli fins al genoll. Se't quedava més la cuissó durant tot el dia, totes les ungles negres. La veritat és que és una pena que un lloc tan maco l'hagin destrossat d'aquesta manera, i la gent ha de viure cada dia amb aquest fang a sota els peus. Mm.
Acabem amb un àpat que recordis, va, Xavier.
Doncs l'ofeac, que és una mena de sopa...
Ofeac.
Ofeac és una sopa molt oliosa, normalment li posen a més oli de palma i gambetes, peix, i que sobretot un plat típic de l'ètnia Igbo, que és una de les més importants de la zona del delta del, del Níger, que ha estat lluitant contra aquestes patroleres, i em van convidaven a menjar cada dos per tres aquesta sopa per anar per allà, perquè és veritat que són gent molt, molt maca.
Avui el Xavier Decons ha portat fins al delta del Níger a través també d'aquesta història, aquesta aventura amb aquest rei que el va mig segrestar. Gràcies, Xavier, una abraçada. Fins aviat.
Una abraçada forta.
5 minuts per arribar a 11:45 del migdia. Fem una pausa i Carlos Cuevas i David Mercè, el suplement, dos actors catalans, a punt per estrenar nova pel·lícula que acaba d'arribar a la cartellera aquest cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Helena Gabel, Estrella Morente i Pilar Eire a Col·lapse amb Jordi González aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini,
una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Solidaris, Catalunya Ràdio, amb Mercè Folch.
Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè a la ràdio pública els marges són el centre.
Solidaris, amb Mercè Folch.
Dissabte a les 10 de la nit.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
El gos marca la tòfona i nosaltres no sabem si la tòfona està a 5 centímetres, a 10, a 15, si fa 20 grams, si en fa 50... Llavors, clar, és desenterrar un tresor cada vegada...
Un restaurant caníbal a Berlín.
Molt bé.
Aquesta setmana, per exemple, amb 6 euros et fas un festival de tòfona a casa teva. Dius, hosti, perquè no puc consumir-la cada setmana. Que no, no? Teu.
No, tòfona.
No. Bé, no tenim bé. Tòfona, efectivament, el greix és com conductor.
Això és un good fast food, eh?
Boníssim.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:55 del migdia.
Pensáis que estamos locos, pensáis que no valoramos la vida. Que no valoramos la vida.
Es que ya no eres tan libre.
El miedo está siempre. El problema es perderlo.
Aquest divendres s'ha estrenat al cine La Fiera, és una pel·lícula dirigida pel Salvador Calvo, basada en fets reals i que explica la història d'un grup d'amics units per la seva passió als esports extrems. Més en concret, el salt base, una disciplina del paracaigudisme considerada una de les més perilloses de tot el món. Ara el suplement, dos actors de la pel·lícula que volen a la gran pantalla i dos amants dels esports de risc amb matisos perquè només per una estona i a la ficció. Són el Carlos Cuevas i el David Mercè. Bon dia, bona hora a tots dos.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, fa molta il·lusió estrenar una pel·lícula així.
Sí que fa il·lusió, sí.
És el teu primer protagonista, Carlos? Al cine?
Al cine, sí. Sí, al cine és el meu primer protagonista.
Em va sorprendre la dada, perquè amb la pila d'anys que fa que treballes,
ja,
i amb la de protagonistes que has fet al teatre, a la ficció, no?
Sí.
Amb sèries, doncs a la gran pantalla, sí.
Sí, em ve molt de gust, em fa molta il·lusió, estic molt orgullós de la pel·lícula, i endavant, i per molts més. Mm.
Qui dels dos treballa més? Perquè fa la sensació que us veig tota l'estona corrent i estrenant projectes, tant en un com l'altre.
Ja serà menys, eh? Ja.
Som absoluts obrers de l'audiovisual.
Totalment.
Classe treballadora de la cultura.
Quant temps fa que no fas vacances, tu, Carlos?
Doncs mira, és que estic molt content perquè començo dilluns que ve. 2 anys i mig sense vacances.
Dos anys i mig sense vacances.
Ni una setmana.
I la setmana que ve tens vacances.
Sí, paro un mes i mig. 40 dies paro.
40 dies.
Sí, em sembla tant. O sigui, estic feliç, no estic nerviós, que no sé què fer.
Marxes o precisament fer vacances per tu és quedar-te a casa?
Jo crec que em quedaré, perquè fa tant temps que no. He estat molt temps, he estat 9 mesos a Madrid aquest any i tinc ganes d'estar per aquí. Si em sobra una setmaneta potser m'ho penso, però la idea és estar per aquí.
Casa, per tu, continua sent Barcelona?
Sí, jo visc aquí. Jo visc aquí i aconsegueixo que em posin hotels i apartaments en els llocs on treballo i me'n torno cap a casa, fins i tot els caps de setmana.
I per tu, casa, què és, David?
Esponellà.
Esponellà.
Pla de l'Estany.
Això quants habitants són?
Això són 200. Estem en un grup de WhatsApp tots per explicar-nos de qui és aquest gos i aquestes coses.
Com és que has anat a parar a Esponellà?
Soc d'allà.
Sí,
com és que he anat a parar a Barna, en tot cas. Però sí, sí, jo soc nascut allà i soc d'allà tota la vida.
I aconseguir quedar-t'hi? Ha estat un repte? Ha estat una negociació familiar? Has hagut de convèncer algú? O...
No, ho teníem molt clar jo i la meva parella, tots dos, que allà s'hi viu molt bé, la veritat. L'únic problema és que hi ha la P7 pel mig i moltes hores de cotxe. Però si comprem aquest pack que jo el compro, pues amunt
i
avall.
I amb tren, amb Rodalies, d'Esponellà...
Sí, molta sort. Sí. T'arribo a venir amb Rodalies i encara m'estàs esperant.
Va, avui el gran salt.
He fet un salt estrany, que ens ha aixecat més de 3 pams. Sortia fum tan dens i blanc i a dins tu i jo i el meu gran salt. Teníem por mirant a baix, teníem por i ens hem quedat mig abraçats sentint el salt. Regalimant mentre les mans testimonis.
Aquesta pel·lícula, La Fiera, explica la història del Manolo Chana, l'Álvaro Bultó, interpretat pel David Mercè, el Darío Barrio, el Carlos Suárez, interpretat pel Carlos Cuevas, i l'Armando del Rey. Un homenatge a aquests 5 amics, pioners del salt base, que senten una pulsió irrefrenable per un esport que els fa sentir molt vius, però que al mateix temps està molt, molt lligat a l'amor. Ara hi anirem. Primer de tot, a veure, què és el salt base? Per algú que encara no hagi vist la pel·lícula.
Vinga, va, vaig jo. El salt base és una disciplina del paracaigudisme que implica no saltar des d'una avioneta ni des d'un avió, sinó saltar des d'una superfície estable. Bases són unes sigles que, bueno, que volen dir pues, saltar des d'una muntanya, des d'un penya-segat, des d'una antena, des d'un edifici. Llavors, l'altura és menor que des d'un avió i per la qual cosa només pots portar un sol paracaigudes. El de reserva no tindria sentit que el portessis. Llavors, això fa que sigui molt més arriscat, menys temps d'obertura i una sola bala per salvar-te.
I amb la particularitat que des de fa uns anys aquest salt base s'hi afegeix al vestit d'ales que fa que encara puguis apurar més aquest moment per a caigudes i puguis controlar i més velocitat, no?
Sí, en realitat el vestit d'ales aquest el que fa és que et permet planejar, no? S'infla i et permet no convertir-te en un estel humà, però d'alguna manera sí, i per tant allargar una mica més la caiguda. El que té el vestit d'ales és que ens comentava l'Armando del Rey, que és un dels amics de la història real, que és molt difícil de controlar. Vull dir que és molt més fàcil caure plom sense res que hagis de controlar. En canvi, el vestit d'ales té una cosa de la simetria del cos, de saber-lo controlar, que és molt complicat.
Més conceptes per posar damunt la taula. Proximity, de què va aquest concepte?
Tu aquest esport el pots anar complicant. Llavors, tu pots saltar des d'un penya-segat al mar, com si diguessin, sense obstacles, i planejar durant una estona, i llavors, quan ja això ho controles, dius, anem a complicar una mica més. Llavors ve el proximity, que és volar a prop de coses. És a dir, apurant al costat d'una muntanya, en un, pues això, pues entre arbres, entre roques, o sigui, ja en un moment de control molt gran, aquesta gent decideix ja ficar-se dintre de trossos de muntanya, com si diguéssim.
A la pel·lícula surt un concepte, que és la Fatal Elise, que és una pàgina web on figura la gent que mor cada any fent salt base. L'any passat van perdre la vida 28 persones. Aquest any, només el 2026, ja en portem 4. Vosaltres mai us havíeu tirat en paracaigudes alguna vegada a la vida?
No.
Ho heu fet?
No, tampoc. No.
Tampoc ho tinc previst, eh?
Us han vingut ganes de fer-ho?
A mi una mica.
A mi no.
A mi.
Jo ho vaig fer una vegada.
Veus?
Només una sola vegada, amb avioneta, amb Púria Brava.
Això és el que vull fer per gravar
una promoció del suplement. I ho vaig fer, evidentment, acompanyat. I no penso tornar-ho a repetir mai més. No ho vaig gaudir gens.
Yeah.
No ho vaig
jo tinc una
gens.
Mica de ganes de poder dir aquesta frase, no de dir no ho vull repetir, però ja ho he fet.
Jo sé que és una cosa que no repetiré. La història que explica aquesta pel·lícula, La Fiera, va d'aquests 5 grups d'amics i, no és cap spoiler perquè és la vida real, només en queda un d'aquests 5 amics. Què va passar? Perquè durant tot el procés de rodatge d'aquesta pel·lícula hi ha una persona, que és la que interpreta el Carlos Cuevas, la persona real, que acaba morint.
Bueno, va haver un accident, per qui no ho sàpiga, ho expliquem així breument. El Carlos Suárez, que és el protagonista de la pel·lícula, el personatge que jo interpreto, va tenir un accident i va morir a l'inici del rodatge de la pel·lícula. Va ser un accident, estaven totes les mesures de seguretat preses, ell va saltar amb la mateixa rutina i precaució que sempre, però és un esport molt, molt, molt delicat i va tenir un accident i va morir. Aleshores, va ser un cop molt gros per tot l'equip. Vam parar el rodatge durant gairebé un mes i després del consentiment explícit de la seva família, dels seus amics, fins i tot de l'encoratjament del seu entorn, ens van dir, sisplau, rodeu la pel·lícula. Si això era un homenatge pels seus amics, ara també ho serà per ell i serà l'homenatge perfecte, que és el que el Carlos hauria volgut.
Tu el vas conèixer molt aquells mesos previs i vas estar en contacte fins al moment més tràgic, no?
Jo vaig estar 2 mesos amb ell, escalant... Ell és un dels escaladors més importants que hi ha hagut a Espanya, era una llegenda. Saps això que fa l'Àlex Hanol, aquest tio que la setmana passada va pujar free solo a no sé on? Pues el Carlos això ho feia des dels anys 90... era dels esportistes que feia free solo aquí, bueno, era boníssim. I llavors jo vaig estar 2 mesos escalant amb ell, a Rocòdrom, gairebé a diari, compartint converses, fent-li moltes preguntes per intentar entendre bueno, la seva personalitat, perquè jo l'havia d'interpretar, i per també, d'una manera molt genuïna, preguntar-li per què tenia el tipus de vida que tenia i per què havia pres les decisions que havia pres.
Com te n'assabentes de la seva mort?
Pues a través del meu representant. Jo, l'anècdota real és que jo estava anant a Madrid per anar a l'aeròdrom a veure com saltaven, perquè estaven ja fent un salt, i jo volia veure com ho feien, perquè nosaltres no hem saltat a la pel·lícula, però sí havíem d'interpretar el pre i el post del salt. I em va trucar el meu representant i després els productors de la pel·lícula i m'ho van explicar i va ser un cop molt dur, la veritat.
S'atura la producció, però finalment acaba tirant endavant. En algun moment tu vas pensar que la pel·lícula s'havia acabat allà i que no tenia sentit continuar?
No, el sentit no, va, o sigui, per inexperiència, perquè això és una cosa que no passa mai i que no havia passat mai. Per un moment vaig pensar, doncs potser no rodem, però perquè no sabíem ningú res. I després d'un període de reflexió doncs es va reprendre la pel·lícula i ja et dic, molt encoratjats pel seu entorn i per la seva família i perquè és el que el Carlos hauria volgut.
David, tu fas d'Álvaro Bultó. Realment la semblança física a la pel·lícula amb els cabells és extraordinària, és extraordinària.
Hi ha algú, sí.
Has conegut la família també en el procés de preparació?
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
crec
sí.
que són molts germans, els Bultó.
Sí, 11, si no m'equivoco.
Imagina't.
Sí, sí, són uns quants.
I l'Álvaro ja fa uns quants anys que va morir precisament també fent salvassa. Com ha anat aquesta relació familiar abans de posar-te a rodar i conèixer també el seu entorn de prop?
Clar, o sigui, el primer que mola molt saber és que tant la seva família d'ell com dels altres personatges de la pel·lícula estan molt contents i amb moltes ganes de que la seva història es torni a explicar, no? Perquè comptar amb ells és bàsic, no? Llavors jo l'Álvaro el coneixia, però el coneixia de personatge... O sigui, em sonava el nom, li posava cara, però vaig haver de fer tota una feinada també de buscar qui era aquesta persona més enllà del personatge públic, no? De buscar imatges, per caçar-li una mica l'essència. Evidentment molt diferent d'ara parlar-ho de Polònia, molt diferent de quan preparem un personatge pel Polònia, no anàvem a fer en absolut una imitació, però sí que et volies que d'alguna manera es veiés l'Álvaro a la pantalla, no? I per tant intentar conèixer què hi ha darrere d'aquest personatge públic. També teníem un piló d'imatges audiovisuals molt interessants, de vídeos d'ells, dels amics privades, que ens van cedir superamablement i supergenerosament per poder-lo veure més enllà de quan està en públic i caçar una mica aquesta essència, no?, per posar-la allà, que tenia aquesta llum, aquesta, a la mirada, aquest brill...
Aquests ulls blaus que tu també tens i aquest cabell ros,
sí,
i aquesta
sí,
cavallera.
Sí. Bueno, ell era bastant més ros, a la pel·li jo estic bastant més ros del que sóc en realitat.
Ah, sí? Et van tenir
una mica de toneig, hi ha una mica de toneig.
Sí, una mica, però els ulls són els que tens.
Els ulls sí són els
meus. No t'han hagut de posar cap plantilla.
No.
I clar... En queda un de viu d'aquests dinàmics, que és l'Armando del Rey, que suposo que també ha participat de tot aquest procés final. La meva pregunta és, perquè aquesta pel·lícula està ambientada que són 10-15 anys enrere, no? Si fa o no fa, perquè hi ha telèfons mòbils però no hi ha WhatsApp.
Exacte.
Ell continua saltant, l'Armando?
L'Armando, quan nosaltres vam conèixer, saltava. L'Armando no salta des de l'accident del Carlos. Va decidir parar. També per una qüestió emocional, i ara mateix doncs, ell respon que no sap si tornarà a saltar. Que sent que sí, que li vindrà de gust fer un comiat, perquè ja comença també a tenir una edat, però que, bueno, que cada cop doncs, et fa replantejar-te moltes coses.
Quins prejudicis teniu vosaltres sobre la gent que es dedica a això abans de submergir-vos en aquest univers? Perquè al final la pel·li va d'això, no? De mira aquests bojos.
jo no et diré que tots els del món de prejudicis, però quasi, com si diguéssim. Vull dir, per mi l'esport de risc és una cosa que queda molt lluny de la meva naturalesa o dels meus interessos, i per tant no hi havia posat mai l'atenció, no? I podia caure fàcilment, tampoc hi havia donat masses voltes, però segurament si m'haguessis preguntat abans de la pel·li, doncs podia caure fàcilment en el concepte d'inconscients o d'adrenalínics i de no... I quan coneixes a la gent, m'ha al·lucinat veure que són tot el contrari. O sigui, l'Armando del Rey, que és el que més he conegut, en absolut és un inconscient. Al contrari, són una gent que d'una manera conscient es dediquen a això, prenen el risc que prenen.
Per què creus que ho fan? Per què s'arrisquen tant?
Hem descobert que hi ha diferents motius per saltar, no? O sigui, no tothom salta per mateix motiu. Per exemple, hem sabut que el Darío Barrio, per exemple, saltava literalment per retar a la mort. Ell deia, jo salto, faig una espècie de suïcidi i ho resolc a l'aire i li dic al món que jo guanyo. L'Armando, per exemple, crec que salta per una qüestió més esportiva, d'adrenalina, de velocitat, de tècnica. I el Carlos jo crec que saltava per una comunió més gran amb la natura i per formar part, per culminar aquella escalada que ell feia, escalava i després volia volar com un ocell. O sigui, el motiu és diferent, però els efectes que deuen produir al cos i a l'esperit deuen ser bastant semblants perquè tots ho repeteixen.
Un dels motors de la pel·lícula i de la història és l'entorn, no? De com les parelles, com ho paeixen, com ho gestionen, si practicar això implica haver de deixar la parella o quin sentit té aquesta relació, quin sentit té tenir fills en un moment en què tu no vols deixar aquesta adrenalina i aquest salt i en quin moment tu continues prenent una decisió que molta gent entendria que és egoista, no?
És una de les preguntes de la pel·lícula, no? Com de lliures som? Respecte al nostre entorn, respecte als nostres llaços familiars, si canvia quan tenim fills, si no, i això remet a la pregunta principal de la pel·lícula, que és què és la fera, què és la fiera, què és aquest verí que tens dintre, què és aquest bitxo, què és aquesta pulsió, podem posar la metàfora que vulguem, però què és això tan gran que sents que fa que no puguis evitar fer això.
Jo penso... Ai, perdona.
No, tu.
No, que és una de les coses interessants de la peli, no? Que més enllà d'aquesta part adrenalínica que també hi és i molt a la peli i està superben filmada i jo penso que com a espectador vius el vertigen, vius la velocitat, vius el salt amb ells, no? I això és superimmersiu i és brutal anar-la a veure al cinema en aquest sentit perquè la imatge i el so són la canya i se t'emporten. Però en paral·lel a això hi ha tot aquest altre debat exposat en la peli, no? La part més reflexiva, la part de l'entorn, la part més emocional, de dir cada vegada que te'n vas, què? No? Està guai perquè la pel·li t'ho posa allà a sobre. Des del meu punt de vista, això no és un pamflet a favor ni en contra d'uns o dels altres, sinó que et posa arguments allà a sobre.
I aquella cançó del Quimi Portet que es titula Tinc una bèstia dintre meu. Vosaltres, aquesta bèstia no és el Salvasa, que quan surt la bèstia que porteu a dins?
Que no seguim aquesta professió que tenim, no?
Jo crec que sí.
L'ofici, no? És l'adrenalina, no?
Sí, sense jugar-nos la vida ni molt menys, perquè no ho podem comparar des d'aquí, però sí que no podem deixar de fer-la malgrat tota la incertesa, tots els moments difícils. A vegades vius moments que són d'un sacrifici brutal i tot i així ho seguim fent.
Amic, molt sovint abans de cada estrena entre cametes penso per què no poses una fruiteria, tio.
Però això et passa al teatre, no en l'audiovisual.
En el teatre, sobretot, sí.
Bueno, l'audiovisual també és molt dur. L'audiovisual implica desplaçaments, estar fora de casa molts mesos...
Però això et treu adrenalina o...? Una altra història. Hi ha aquell llibre que crec que a tu t'agrada, que no sé qui és aquell artista que fa fotografies als actors just abans de sortir a escena,
sí,
no?
Sí, el de la Marilyn Page, no em sembla?
Que veus actors de primeríssima talla, la cara que fan 5 abans de pujar a l'escenari, i els veus desfets.
Sí, desfets, m'ho crec. Amb ansiolítics. La penya pren ansiolítics.
Sí? Però tu et prens alguna cosa quan has de fer teatre?
Vaig decidir que jo no entraria a aquest joc, però vull dir, hi ha companys que sé que ho fan.
No, perquè cuidado, a la que l'obres...
Bueno, sí, hi ha gent que pren coses perquè hi ha molts nervis abans d'una estrena teatral. Molts nervis.
És aquell moment de dir, però per què, en sèrio, no poso una botiga de mitjons i visc la vida més tranquil?
Va, una altra cançó.
Que el tiempo no pasará donde nunca pasa nada. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas. Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas. Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor. Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor.
Què et diu Extremadura, Carlos?
Doncs mira, jo és un grup que estic coneixent aquest any i l'estic coneixent pel Carlos Suárez. perquè parlant amb ell, jo vaig fer molts cafès amb ell i vam allargar molt els moments d'escalada i volia conèixer el molt i li vaig dir, què música te gusta? I em va dir, a mi me gusta mucho Extremoduro. I dic, va, pues dime las canciones. I em va dir aquesta, que habla de volar, de que a sobre, que és com que quan l'escoltes amb atenció parla molt d'això que connecta amb ell. I me l'he quedat molt aquest any, llavors jo faig aquestes coses amb els personatges, que bueno, m'he llegit tots els llibres del Carlos, he escoltat la seva la música que li agradava i he anat a rodar i he tornat a rodar escoltant la seva música i durant els mesos de rodatge doncs, he intentat fer una immersió molt gran per entendre'l i per escoltar el que ella escoltava i intentar doncs, com connectar amb llocs amb ell.
I la família com ha reaccionat al veure la pel·lícula? La família de tots ells? Van venir a l'estrena?
Sí. Vam fer un passe privat amb ells. També va haver una a Barcelona, no? Sí. Amb la família Voltor.
Sí, sí.
I l'altre dia estaven tots a l'estrena a Madrid i estaven profundament emocionats, agraïts de l'homenatge i bueno, hem fet l'homenatge amb tota la sensibilitat possible. No és una pel·lícula morbosa. És una pel·lícula que parla de llum, que parla d'amistat, que parla d'una gent que fa el que vol tota l'estona i que accepta les conseqüències. Llavors, és un acte de valentia, aquesta pel·li. Llavors, la família està molt i molt i molt agraïda.
Hi ha algun doble vostre per fer alguns moments? O...
Sí.
Són dobles tota l'estona?
En plural. Tota l'estona, no. Mm. No, perquè els nostres efectes especials ens hem menjat també.
Però hi ha algun moment en què estigueu en risc vosaltres? O...
Mai, no, eh? No. No, i en principi els especialistes tampoc, en risc.
Exacte.
En risc, no, es fan unes coses, però unes coses que has de tenir un aguante físic i has d'estar preparat per fer-les, però està sempre tot molt controlat en el cine. Mm.
I on heu rodat? Perquè, clar, els paisatges són meravellosos, aleshores aquí no sé si realment hi ha molta pospo o en alguns punts hi heu estat de debò.
Hi ha de tot, però en alguns punts hi hem estat de debò. Hem estat a Can d'Anxú afincats una temporada, on teníem la casa rural aquella que vam estar de vacances.
Hem rodat com per la Serra de Madrid i voltant, Segovia, sí, província d'Àvila, em sembla, com tots els voltants de Madrid, allà paisatges meravellosos, exacte, el Pirineu aragonès, i hi ha una anècdota divertida que simulem Pakistan a Osca, que això fa gràcia.
A Osca, eh?
Sí,
el moment Pakistan és Osca.
En un lloc molt alt, en un...
Ja m'ho pensava, que el Pakistan no havia arribat al pressupost.
Però tu menges, eh?
Però sí, perquè hi ha molta postproducció i s'afegeixen coses amb 3D.
I a Suïssa, que és on l'Àlvaro va tenir l'accident?
Sí que hi ha anat.
I va anar a l'equip, però sense actor, si no m'equivoco, eh?
Exacte, sí.
Avui, amb el Carlos Cuevas i el David Mercè, parlant de La Fiera, la trobareu al cine des de ja mateix, perquè va arribar ahir. Si un dels teus fills et digués, David, que això del paracaigudes li crida l'atenció, tu què?
Bueno...
Com a pare, què?
Som molt petits encara, no em posis aquestes situacions tan complicades ja. Jo li diria que donem-hi una volta, no? Anem-nos-ho a mirar primer, vull dir, mira, acostem-nos-hi mica en mica.
Per adrenalina, el naixement de la teva segona criatura,
sí.
Què va passar?
Hòstia, doncs va passar que va ser molt adrenalínic, no vam arribar a l'hospital, no vam arribar, va néixer a casa.
Va néixer a casa?
Ens vam estar mirant-lo de néixer a casa, perquè tenim aquest punt nosaltres, i, ai, bueno, no, que al final ens vam fer caca a sobre, no?, i no, anem a l'hospital, que si passa qualsevol cosa, el que sigui, no? I al final va néixer a casa, però ens vam estalviar una pasta, perquè ho vam fer nosaltres sols.
O sigui, tu i la teva dona, eh? No va arribar ni llevadora, ni ambulància, ni ningú.
Vaig arribar a trucar a l'ambulància, però vaig ser incapaç de dir la direcció, perquè estava en col·lapse màxim. Jo teníem l'altra criatura allà, va venir la meva mare per estar amb l'altra criatura, per dir, no siguis a l'habitació, que no sabem on ens estem ficant. Li vaig donar a la meva mare la criatura, la meva filla gran, i el telèfon, i li vaig dir, digue'ls a l'ambulància l'adreça, perquè no em surt. I vaig anar allà al temps de un saque de rugby, al temps d'escopçar la meva filla.
La vas treure tu?
Li vaig parar el cop, com si diguéssim, estava dreta a la meva parella. I li vaig,
o sigui, va ser realment molt, molt ràpid, no?
Va ser molt ràpid, un segon. És veritat que ja havíem anat a l'hospital el dia abans, s'havia parat, havíem tornat a anar a l'hospital el dia abans, després de dinar, es havia tornat a parar, i havíem tornat a anar a casa i no va néixer fins l'endemà a la tarda. Però aquesta tercera avisada no va ser molt curta.
I el cordó el vas tallar tu, també, en aquell moment?
No, vam anar cap a l'hospital
amb el cordó.
O sigui, va arribar l'ambulància, que jo estava amb el motxo, i la Núria estava donant el pit.
I el cordó
allà, perquè...
tallar allà. Sí, tens marge, tens, sí, encara,
exacte,
un marge.
Hi ha un marge.
Déu-n'hi-do, quina aventura.
Sí, sí, una adrenalina guapa, també. Poder parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar, de deixar anar una altra mentida,
la teva mida. El Carlos Cuevas i el David Mercè, que no paren, que suposo que demà deveu anar a la gran gala dels Gaudí al Liceu.
Jo seré caseta.
Tu sí, aquest any no estàs nominat, l'any passat fes de maragall jovenet, no?
Sí, exacte. Vaig provar que des d'aquest any formo part de la Junta Directiva de l'Acadèmia.
Què dius, Anna?
De la Junta de Govern, sí, soc vocal de la Junta.
Directiu.
Què et sembla, això?
Jo em sembla meravellós i està molt bé que es rejuveneixi també el personal i l'acadèmia. Tu encara no el tens, el Gaudí?
No.
Encara no el tens?
No tinc res, jo no tinc res, tinc molts amics.
Jo tinc la sensació que, no sé si, Carlos, per tu els premis són importants i creus que és hora que et comencin a arribar tenint en compte la trajectòria que portes. Ja sé que demanar-ho, ja ho diré jo, si no. Ja el demanaré jo. Ja el demanaré jo. Però no sé si creus que et falta el reconeixement del sector.
No, el sento molt. Sento moltíssim el reconeixement del públic i del sector, em sento estimadíssim. Home, els premis fan il·lusió, segur, i estan dintre de la indústria, te n'adones que els premis són una campanya de màrqueting molt gran cap a tu mateix i donen feina, perquè estan en boca de tothom, i els productors volen, o se'ls hi acut... Simplement se'ls hi acut...
A tu no et necessiten els premis perquè et donin feina, per això.
Me'n donen, exacte, tinc molta feina, estic molt agraït, i sí que són, jo ho veig al meu voltant, són injectors de màrqueting, i llavors estàs al cap i a la boca de molta gent i llavors és més probable que algú se'ls acudi donar-te una pel·lícula. Però no són sinònim de res, són una alegria, però vull dir, com jo estic molt content amb la meva carrera i amb tants actors que no tenen premis i que són boníssims.
El David el veiem a Polònia, esteu preparant aquests 20 anys, en parlàvem abans amb el Manel Lucas i companyia, tu et va tocar el difícil paper de substituir el Bruno Oro fent d'Artur Mas, vaya papelón.
Déu-n'hi-do.
Però és que, clar, ens fèiem ressò també d'aquest gag que van fer fa un parell de setmanes els de Polònia amb Cirat, Tirat i la crisi i Rodalies. Cirat l'heu vist, suposo?
Sí.
L'heu paït? L'heu digerit? Jo encara...
Jo la vaig gaudir molt, Cirat.
Sí, i has entès el missatge que hi ha al darrere? Perquè jo encara no del tot, però...
Sí, probablement, i cadascú té la seva lectura. A mi em sembla que és un cine com amb una narrativa menys clara que l'estàndard i que jo celebro aquesta poètica al cinema. Crec que, ostres, és un pas endavant a la cinematografia espanyola.
Doncs veurem si és un de que segurament demà replegarà molts premis, però clar, és que el camí li va fins als Òscar. Tu t'ha tocat mai imitar el Ferran Adrià a Polònia?
No.
Tu no has fet de Ferran Adrià?
No. En Cesc, Casanovas.
Tu, què fas? L'Artur Mas?
Jo, sí, vaig tenir l'època Casado, que, o sigui, normalment sí. Tots els morts polítics... Porto una llarga llista de morts polítics.
Els personatges que et donen se't moren.
Sí, el personatge que toco, el personatge que li queden dos dies de carrera.
Tu has fet mai imitacions?
No. No tinc aquest talent.
No tens aquest talent.
Sí, anda que no.
No.
Et toca imitar l'Albert Adrià a la ficció, en aquest cas. No és una imitació, no?, perquè feu la història del Bulli.
Sí, em toca interpretar-lo, sí.
I què tal?
Bé, estem molt contents. Ens queda una setmana de rodatge, aquesta última. Aquesta
que això és el que està rodant ara.
Estem rodant ara, absolutament. Ahir vaig rodar, dilluns rodo, estem fent la història del Bulli, dels germans Adrià i de tot aquest...
Quantes vegades has anat a dinar o a sopar a l'Enigma per ambientar-te?
Una.
Només una?
Una.
Et va convidar, suposo.
Una, vam anar-hi al repartiment de la sèrie, sí, i va ser meravellós, ho recomano a tothom.
Una experiència
increïble.
I l'Albert, creus que li agradarà que siguis tu?
Sí, ja li agrada, ja m'ho ha dit, no? Sí, està content, el vaig poder conèixer, vaig poder xerrar amb ell també allà a l'Enigma, abans de sopar, vaig estar com una horeta i pico xerrant amb ell i li vaig fer moltes preguntes i em va servir també per veure i per entendre'l.
Ho sap que t'interessa la restauració? Per exemple, estàs implicat amb el Llorí, tu, no?
M'ho va dir. Diu, hòstia, he mirat, què tal? I vaig dir, ja, però jo no foto res, eh? Va dir, bueno, però sí.
Posa uns calés, sí, no?
Bàsicament, sí, no faig res.
Però tens talent per cuinar o no?
No, tinc talent per escalfar i tallar.
I tu, David?
Jo em toca fer bastant de marujeo a casa, sí. Sí, faig bastant de dinar i bastant de sopar.
Avui, per exemple, que cuinar?
No, avui sóc aquí, avui m'ho trobaré fet.
Avui t'ho trobaràs fet, plat a taula. Doncs, a veure, mirem quin temps farà, perquè molta gent també està pendent d'aquest vent que hi havia aquestes hores, i avui hi ha dues marxes per Rodalies, dues manifestacions, una a les 12, comença d'aquí ben poc, i un altre avui a les 5 de la tarda, també al centre de Barcelona. Enric Agut, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El teu plat estrella quin és, que estem ja fent boca per l'hora de dinar?
Com Enric Agut o com a Jofre Genua?
Ah, és que sempre em passa el mateix. No hi ha manera que l'encerti. Jofre.
Passa res.
Endavant.
Era només per ubicar-te, ja està.
La truita de patates ve, Jofre?
Sí. Tinc una bona mestra, ma mare. No arribo al seu nivell, però els meus fills diuen que gairebé.
Com tenim aquest vent que ens preocupava una mica a primeres hores i que sembla que a partir de la tarda anirà menys, no?
Sí, a partir d'aquest migdia, de fet, es deixen d'activar aquests avisos. Encara bufa una mica, s'ha arribat als 80 km per hora a Montserrat. De fet, el Tibidabo ha arribat a gairebé els 65 km per hora, a Igualada 70. Però bé, creiem que això ja va una mica de baixa. Pot fer vent, però ja sense aquestes ratxes que arriben a tocar doncs, els 70 o 80 km per hora.
El vent, que és un factor decisiu precisament per practicar el salt base i el paracaigudisme, amb molts d'aquests salts que a vegades s'han de suspendre. Tu t'has tirat mai en paracaigudes, Jofre?
Sí, sí, vaig tirar en paracaigudes.
També una vegada i mai més, com jo, o t'ha agradat dir-ho, has repetit?
Bueno, ho vaig fer una vegada, però... Clar, també em vaig fent gran, eh? Però no ho vaig deixar. Vaig deixar la porta oberta. No sé si ho tornaré a fer.
M'agrada molt. Et va agradar?
Sí, sí.
Acompanyat, evidentment, que el risc i la sensació és una altra.
El pitjor és l'adrenalina d'abans, que no en el moment ja que ja estàs volant i caient. El fet d'afrontar-t'hi, no?
Tota aquesta gent que vulgui sortir avui tant a les 12 del migdia com a les 5 de la tarda, quin temps es trobarà més enllà d'aquest vent, Jofre?
Doncs mira, hem deixat enrere aquesta nit un front, passarà una altra aquesta altra nit, però va una mica avançat, és a dir, que a la tarda esperem que els núvols comencin a fer-se molt abundants a les comarques de Lleida, a la Franja de Ponent, al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, fins i tot també Camp de Tarragona, i fins i tot no descartem ja que comenci a caure alguns primers plogims, algunes febles precipitacions, que lentament ja de vespre a nit aniran estenent-se, sobretot per l'interior, i es comerà una mica tot el territori. No és una gran pluja, de fet, l'últim front ha donat 2, 3, 4 litres per metre quadrat i si fa no fa serà bastant similar a aquest front. Són fronts que arriben una mica i ja que han creuat tota la península ibèrica i per tant perden una mica d'efecte. Demà el que sí que implicarà aquest front és que torni a bufar una mica de vent, però als dos extrems del territori, sobretot, i també que reapareixi la nevada, sobretot en el vessant nord del Pirineu, que al llarg del dia es pot reactivar una mica per sobre dels 900 metres. Sobretot a diferència d'aquesta passada matinada, aquest no acabarà de fer net, és a dir, que les comarques a Girona, tot i que s'obren clarians al matí, migdia, primer de la tarda, es poden reproduir alguns petits ruixats. I, per tant, en aquests indrets de la tarda, una miqueta més insegura.
Una abraçada, Jofre, gràcies.
Que vagi molt bé.
4 minuts per les 12, ho deixarem aquí amb el David Mercè i el Carlos Cuevas, a qui desitgem molta sort, bones vacances, i que vagi molt bé aquesta gala dels Gaudí. Als cines, la Fiera, els veureu a tots dos amb aquesta pel·lícula que també recomanem, evidentment. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i continuem el suplement fins la 1 del migdia. Ara tornem. Bèstia dintre meu, les venes plenes de venir. M'escriu les lletres i els acords i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Fins a un 45% de descompte en televisors de 55 polzades o més. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon dia.
Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Trayvon Martin.
25 anys del Black Music Festival, el referent de la música negra a Catalunya. Del 6 de febrer al 22 de març, una edició inoblidable en Ben Harper, Morgan, Gilipollas, Art Freak and the Perpetual Singers, The Harlem Gospel Travelers, A Contra Blues, Extraña Ways Orquestra, Guillamino i molts més. Més informació a blackmusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.